Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre. El jurat popular acaba de declarar culpable Ana Julia Quezada de l'assassinat amb traïdoria per la mort del nen Gabriel Cruz al febrer de l'any passat a Níjar. El veredicte s'ha llegit ara fa uns minuts públicament a l'Audiència Provincial d'Almeria, després que el mateix jurat popular, format per 7 dones i 2 homes, deliberés durant més de 24 hores. Recordem que Ana Julia Quezada va matar el fill de la seva parella, Gabriel Cruz, el 27 de febrer de 2018 en una finca de la família Arro del Quilar, a Almeria. L'Institut Nacional d'Estadística ofereix als ciutadans la possibilitat d'esborrar-se del cens que s'envia als partits polítics quan hi ha eleccions. Això implica que les forces parlamentàries no rebran les dades dels qui s'han esborrat i, per tant, no els poden enviar propaganda electoral. Davant de la convocatòria electoral per al 10 de novembre, ha crescut l'interès de molts ciutadans per no rebre aquesta publicitat. El tràmit es pot fer a través de la web de l'INE i el termini per demanar aquest esborrament acaba 13 dies després de la convocatòria formal de comicis, que serà dimarts vinent. Canviem de qüestió. L'estiu s'ha acabat amb un 11% menys de morts a les carreteres catalanes, però amb més accidents amb víctimes mortals. El Servei Català de Trànsit ha revelat que l'estiu passat hi va haver 56 morts en 44 accidents i que aquest any la xifra ha estat de 50 víctimes en 46 sinistres. Una de les grans preocupacions de trànsit és que més del 13% de les sancions corresponen a conductors reincidents. Iñaki Urdangarín és un altre nom propi de l'actualitat. L'exduc de Palma ha sortit aquest matí per primera vegada de la presó per anar a fer tasques de voluntariat a prop de Madrid. Ho fa en un centre que té cura de persones amb discapacitat. Urdangarín es desplaça 100 quilòmetres d'anada i 100 de tornada. Recordem que el jutge de vigilància penitenciària de Castella i Lleó li va donar fa uns dies permís per sortir 2 dies cada setmana durant 8 hores. I parlem d'una descoberta. L'ADN d'un os del dit petit ha permès saber com eren els denisovans, uns humans extingits. Per primer cop s'ha reconstruït l'aspecte d'aquests homínids que van conviure amb els humans moderns i dels quals es conserven molt poques restes. Des de les 7 es fa l'acte d'obertura oficial del curs a la diòcesi de Lleida amb l'enviament presidit pel bisbe Salvador Jiménez Valls. El lloc, la catedral de Lleida. I encara destaquem que des de 7:45 es presenta el llibre He apostado por la libertad, una entrevista al cardenal Angelo Scola, arcabisbe de Milà, feta pel periodista Luigi Geninazzi, que repassa tota la seva vida. Geninazzi, amb el sacerdot Manel Valls i Serra, participen en aquest acte de presentació. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg. Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CESC, dirigit i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Benvinguts al Plusvàlua, el programa d'economia en valors que cada dijous els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través de Ràdio Estel, en col·laboració amb la Caixa. Avui parlarem d'un tema que ens interessa molt a tots: treball i ocupabilitat. ho farem amb Ignasi Rafel i a la tertúlia tindrem a Bet Borés, Manel Atzeries i Laura Rossillo. Els controls tècnics, Jordi Carretero, a la coordinació Mercè Blanco i les notícies amb Mercè Regà. Salutacions de qui us parla, Mireia del Pozo. Comença el Plusvàlua. A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Ara sí, comencem el Plusvàlua per parlar de treball, per parlar d'ocupabilitat, amb Ignasi Rafel. Ignasi Rafel és headhunter i fundador i director de Talman Group. Molt bon vespre i benvingut de nou, Ignasi, al Plusvàlua.
Què tal? Bona tarda, bon vespre i, bueno, primer de tot, felicitar-vos perquè, o felicitar-nos pel desè aniversari d'aquest programa que té molt èxit.
Ho dius molt bé, el tema de felicitar-nos, perquè l'Ignasi Rafel porta 7 o 8 anys ja col·laborant amb el programa.
Com passa el temps.
Passa volant, eh?
Sí, sí.
Bueno, estem
sí,
tan bé com sempre, que és l'important. Ignasi, quins canvis estem vivint? Perquè darrerament no parem de sentir, de parlar del treball, si treballar d'això, estudiar l'altre. Quins canvis es preveuen dins del mercat de treball?
Puf, vaya pregunta, sí que comences forta.
Clar, hem d'anar ja al quid de la qüestió.
Sí, a veure, canvis, molt depèn de quina perspectiva temporal ho veiem, però si mirem una mica enllà, diria que el canvi del mercat de treball té que veure amb el canvi doncs, del món econòmic en general, de com determinats canvis al món afecten a les empreses, per tant, afecten a les professions i, per tant, afecten als llocs de treball. Està clar que anem a un món més globalitzat, un món on les empreses, en principi, tendiran a ser petites, a ser més petites, perquè la ubicació física no tindrà tanta importància, perquè les empreses caldrà, les que sobrevisquin, seran aquelles que siguin més àgils, aquelles que s'adaptin millors als canvis, i això, estructures pesants, sembla que no ho aguantaran tan bé. Doncs dintre d'aquest entorn global, doncs el talent estarà distribuït, el talent estarà al món, les empreses tindran la possibilitat d'anar-lo a buscar arreu del món. Dintre d'aquest entorn, doncs, probablement el que serien feines per tota la vida, empreses per tota la vida, que això és un tema que fa molts anys que ja ha deixat de ser clau.
És un concepte que podríem dir que ja no existeix?
No existeix.
Que ha passat a la història, una feina per tota la vida?
Sí, no existeix. O sigui, no existeix, o jo diria, no existeix com a premissa, perquè cada vegada quan vaig a fer xerrades i això, la gent et pregunta quant temps haig d'estar en una empresa? Et dic, a veure, no has d'estar. Normalment els canvis doncs, s'han de produir amb un temps prudencial que et permetin arribar, sobretot si són ja nivells més directius, arribar a conèixer, fer projectes, implantar-los i veure els resultats, i això no es fa en 4 dies.
Clar.
Com a mínim has d'estar aquest temps. El que sí que és atípic, però és atípic no dolent, és que algú estigui, no sé, 25 o 27 anys a la mateixa empresa.
Això és avui atípic. En dia ja això no passa.
Passa poc, jo em trobo en molts casos, encara candidats que porten temps. Torno a dir, no és dolent, és atípic, però, esclar, el que seria un error és tenir un apriorisme en el que tant el professional que entra en una empresa té l'expectativa de que em quedaré per tota la vida, perquè si parlem d'aquest concepte que has introduït de l'ocupabilitat, això pot fer que no treballi el seu perfil...
El 100%.
No, que no treballi el seu perfil perquè en cas de que això no es doni, no es quedi fora del mercat. Si jo em plantejo que aquesta feina és per tota la vida, probablement m'acomodaré, no tant des del punt de vista, potser, de la feina, sinó de lo que és el meu perfil, les meves capacitats, els meus coneixements.
Aleshores, perquè ens entenguem, quants anys, i tu que et dediques a caçar talent, perquè això de Headhunter és caçar el talent, tu que et dediques en això, quants anys un alt directiu acostuma o és el més adequat que estigui en una empresa?
Si parléssim de promig, jo et diria que no fa mal a la vista una persona amb nivells directius, perquè també les primeres feines doncs potser pots permetre't uns canvis més a més en curt termini. Però et diria que 6 anys, 7 anys, 5 anys en determinats casos, però per sota d'això ja t'has de preguntar per què és, per què ha durat menys temps, si és perquè potser hi ha hagut un reajust, si perquè l'empresa ha canviat de propietaris, si l'han comprat, l'han vengut, l'han deslocalitzat.
Aleshores, per ser tot correcte, a partir dels 5-6 anys, que ja també demostra una estabilitat, una experiència, un domini d'aquella matèria, d'aquells projectes, i fins quan? Quants anys?
És el que et deia abans.
Si ja no és per tota la vida no. I 15 anys o 20 anys és molt...
Mira, no hi ha límit, Mireia, no hi ha límit. El que és important és que si tu no canvies d'empresa, la teva progressió professional es dongui. O sigui, 27 anys en una empresa no és dolent si és una empresa que dona les possibilitats i has anat passant per etapes i has anat assolint nivells de responsabilitat més alts, sobretot en empreses multinacionals. Doncs ahir estava amb una persona, estava aquí fent una direcció d'una àrea funcional i se va de director general d'un país. Després torna a Espanya com a director general. Bueno, vas fent canvis dintre la mateixa empresa. El que és dolent és quedar molt temps a la mateixa empresa i estancar-se a la mateixa posició. Llavors, no avances. Doncs el temps, quin és el temps prudencial? Jo et diria, no hi ha un màxim, però en aquell moment en què nosaltres considerem o que no estem aprenent o que no estem aportant ja dintre de lo que seria...
De l'organització empresarial. Parlem molt de talent, el concepte de talent, de no perdre talent. Què és exactament el talent? Què considerem avui dia per talent laboral, talent professional?
A veure, el talent és un concepte molt ampli. Jo diria que inclou tot allò que podria definir una persona dintre l'àmbit laboral. Tot i que jo sóc dels que penso que no hi ha dues maneres de comportar-se. A vegades dius, no, és que jo a la feina sóc molt responsable i després fora no. No, les persones són com som i normalment ens comportem de la mateixa manera. Per tant, dintre del que és talent, jo inclouria, tant totes aquelles capacitats o aptituds més, el que en diem hard, més... que tenen que veure amb l'experiència, amb els coneixements, amb la formació, amb els idiomes, amb l'ús d'eines informàtiques, o sigui, tot el que són aquests coneixements. Però després, també, i tan important com això, tot el que serien les aptituds o les competències més personals, com em comporto, quina actitud tinc davant de la feina, com assumeixo les responsabilitats, com lidero, com treballo amb equip... Tot això és el que configura el talent, el que al final les empreses demanen, necessiten i fa que tinguin un bon desenvolupament dintre de les companyies.
Totes les persones tenim talent?
Totes. El que ha de saber és on aplicar aquest talent. Jo això m'hi trobo moltes vegades quan nosaltres dediquem, personalment nosaltres o jo, dediquem un temps de la nostra agenda a entrevistar gent que està buscant feina i que no va contra un procés que tinguem obert. El que nosaltres li diem job seekers, aquelles persones que estan en un moment de canvi, que es plantegen un canvi i els entrevistem. Doncs aquestes persones moltes vegades em pregunten i com em veus? Com veus la meva trajectòria? Com veus? Dic, perfecte. Dic, tot depèn del que vulguis, perquè normalment una trajectòria professional t'encamina cap a algun lloc. Si allà on t'encamina tu no vols anar i vols anar a un altre lloc molt diferent, tindràs un problema. Però, al final, les carreres professionals, hi ha algunes més complicades que d'altres, però tota la teva carrera professional, mínimament ben construïda, t'ha aportat una sèrie d'experiències, d'assoliments, d'èxits i de fracassos que són molt aplicables a altres experiències. El que passa és que has de saber on. Sí.
Ah. Avui, Ignasi, quan diferents persones han sabut que venies a parlar de treball i que ets headhunter...
T'han enviat el currículum.
No m'han enviat el currículum, però sí que una pregunta que m'ha sobtat perquè es repetia diverses vegades és com troben el talent? D'on ve, com recluten a les persones, com funciona això? Perquè és un món una mica desconegut.
Sí, és un molt desconegut. és veritat que per molta gent encara té un punt de misteri, un punt de fosca, no perquè sigui dolenta, sinó opaca. Però realment la nostra feina és una feina que té un mètode i que té uns procediments, uns professionals que fan de determinades fases de la feina i que, com tot, bueno, pues, té una manera de fer-se. No? En aquest cas, com trobem les persones? Doncs el primer que fem és conèixer bé l'empresa on tindran que treballar. I conèixer l'empresa vol dir conèixer aquesta cultura que totes les empreses tenen i que, com les persones, és diferent en cada una. A partir d'aquí definim quin és el lloc, les responsabilitats i les funcions que tindrà que fer, i definim en aquells llocs, en aquelles empreses, on podem trobar professionals d'aquest tipus. I comencem una feina de recerca. Comencem a identificar i a contactar
recerca,
persones.
Com la feu? És a través de LinkedIn, a través d'internet...
De totes les fonts. Això la tecnologia ens ha ajudat molt. LinkedIn, que menciones tu ara, ens ha ajudat a escurçar aquest procés, perquè abans era un procés molt artesanal. O sigui, les persones que fan els researchers, el que feien és agafar el telèfon, trucar a l'empresa, fer veure que trucaven de no sé on, clar, i intentar localitzar aquella persona. LinkedIn, que ens permet identificar i contactar molt més ràpidament aquelles persones que ens poden interessar. A partir d'aquí es produeix aquesta trucada, se'ls fa la proposta del projecte, i si la persona està oberta a escoltar, llavors ja passem a la segona fase, que són les entrevistes en profunditat, que són entrevistes personals. Podríem dir que la primera fase és una tria de les aptituds que dèiem abans, més hard, més quina empresa estan, quin càrrec tenen, quines magnituds econòmiques gestionen, si parlen un idioma o no, quina retribució tenen, i en la segona fase és on anem a buscar aquest encaix que, quan diu, què fem nosaltres? Nosaltres som especialistes a l'encaix entre cultura i talent. I aquesta és la segona part. És on detectem aquestes competències personals, és on personalment veiem si aquesta persona, doncs, té aptituds comercials, té una capacitat de comunicació, és estructurat amb el seu pensament, soluciona bé els problemes, té visió estratègica, té el cap ben amoblat. Tot això ho veiem en entrevista i busquem l'encaix d'aquest talent amb la cultura empresarial on volem ubicar-lo.
Perfecte. Ho has explicat molt bé. Crec que ens ha quedat a tots molt, molt clar. T'ho agraïm.
Sinó que truquin un altre cop i els hi tornem a explicar.
I tornem a explicar-ho d'una altra manera, i tant que sí. Ignasi, la incorporació al mercat laboral cada vegada s'ha anat fent més tard. Fa 50 anys, parlant una mica des d'un punt de vista en visió històrica, fa 50 anys, fa 60 anys, la gent s'incorporava al mercat laboral als 14 anys. Uh-huh. Avui en dia, per sort, els nostres joves cada vegada estudien més, fan màsters, se'n van a estudiar uns quants anys fora. Tots aquests joves, quines són les feines que han de buscar? Quines són les feines que tenen més sortida? Uh-huh. Tu que estàs a la cresta de la ola.
Sí, quines són les feines que tenen més sortida? Mira, abans de venir aquí m'ha trucat un amic, client, i una persona que nosaltres vam col·locar com a director general d'una empresa, i em demanava si podia mirar-me el currículum del seu fill, que acaba d'acabar industrials. Em preguntava el mateix. Dic, ostres, a veure, nosaltres ens dediquem més a directius. El que passa és que sí que és veritat que per la meva vinculació al Col·legi d'Enginyers, doncs aquests perfils els puc conèixer. Quines feines? Jo crec que aquí el que és important, i això crec que no ha canviat, és un consell que jo donaria, és que els joves el que han de fer és, primer, intentar esbrinar què és el que els agrada, perquè moltes vegades acaben una carrera. Ara amb el grau i el màster tenen aquest punt de reorientació, que faig un grau i després el màster ja em puc orientar una miqueta més, però has de saber que on et vols desenvolupar i a partir d'aquí buscar la feina o aquelles empreses on puguis aprendre, perquè jo crec que quan acabes la carrera, i això és un debat que vam tenir en el Consell de Formació i Ocupació del Col·legi, quan acabes la carrera saps el que saps i no sempre el que saps és el que l'empresa necessita. Llavors, cal un procés d'aprenentatge. Llavors, jo a un jove, què li diria? Prioritza aquella empresa que et permetrà aprendre, que permetrà complementar els estudis que tu tens per desenvolupar la feina que vols. No prioritzis sou, no prioritzis comoditat, no prioritzis horari, que totes aquestes coses són importants, i no vull dir que la conciliació, i els joves és un element, tu em preguntaves abans quines coses estan canviant, el que estem detectant és que els joves prioritzen altres coses, que això està canviant. Una és la conciliació. Quan parlem de conciliació, de seguida ens ve la conciliació entre els pares i les mares i la feina. No, no, no. Els joves volen conciliar amb la seva vida personal, amb els seus amics, amb els seus esports, amb el seu oci.
Sí.
I això és important. Però no...
Estem davant d'un canvi de paradigma.
Totalment. Totalment. I després, una altra cosa que comencen a tenir molt en compte són els valors de les empreses.
Sí.
O sigui, van a la web i busquen doncs, l'apartat de responsabilitat social corporativa. Com contribueixo a la sostenibilitat, si sóc sostenible o no sóc sostenible. Això ho valoren molt els candidats, els joves. On treballo? Més enllà, doncs, potser de la marca i del nom. Doncs aquests dos elements estan canviant. Jo el que crec és que val la pena que es prioritzi això per davant doncs, d'una feina que em paguin millor, d'una feina que estigui més a prop de casa, d'una feina que tingui un horari millor, perquè en aquesta fase encara han d'aprendre, han de seguir enriquint-se.
Totes aquestes prioritats, aquestes noves prioritats dels nostres joves, aquest canvi de paradigma, això ens conduirà a acabar, o si més no, minvar amb l'absentisme laboral?
Oh, és que, a veure, jo crec que en una societat, portant-ho a l'extrem, i projectant-lo molt cap allà, com deies, com canviarà la feina, ja es parla de que avui les carreres contínues passaran a la història, seran... O sigui, es parla de la discontinuïtat de la carrera. Okay. Això vol dir que també, pel fet d'aquesta globalització del món, per fet de que els joves avui tenen una visió del món molt més petita, estan molt més internacionalitzats, la mobilitat els hi preocupa menys, es treballarà per projectes. Llavors, sí. Tu entraràs en una empresa per un projecte. Si vas encadenant projectes, molt bé. Si no, potser se m'acaba un projecte i en busco un altre. Dintre d'aquest entorn, l'estabilitat... entren en joc altres elements. Les empreses tindran un problema, perquè tindran que veure com involucro les persones, com els motivo, com els fidelitzo, com faig que sentin l'empresa com a seva. És un debat molt interessant.
Per anar acabant l'entrevista i donar posteriorment pas a l'Àgora, no podem deixar de parlar amb un tema de treball de la jubilació.
Mm-hmm.
Estem davant de l'esperança de vida ha pujat als 83 anys, mm-hmm. als 65 anys d'avui en dia. Per sort ja no són els d'abans, tenim una gent vigorosa, i després també tenim l'experiència. Hem de prorrogar l'edat de jubilació, Ignasi?
Sens dubte.
Aleshores, la gent ha de treballar obligatòriament fins a aquella edat, perquè hi ha persones que tampoc en tenen ganes.
És que l'obligatorietat, a veure, és que fer tot... Qualsevol cosa que s'hagi de fer per obligació, doncs malament, Penso que el treball, que abans es podia definir com una cosa dolenta, com un sacrifici, com un càstig, no ha de ser així. Jo penso que en la majoria dels casos no és així. Però, indiscutiblement, o sigui, hem d'allargar la vida laboral. Però per una qüestió, si vols, és que mireu des d'on vulguis, des d'un punt de vista de sostenibilitat econòmica.
I tant.
Cada vegada hi ha menys gent que treballa i són menys a pagar i més a cobrar les pensions.
I la natalitat ha baixat i tenim una inversió demogràfica.
L'esperança de vida d'Espanya, que és de 83 anys, és la segona més alta del món. No ens podem plantejar 20 anys de subsidiar persones que no treballin. Però, a més, jo crec que, també el que deies, els 65 anys d'avui no són els 65 d'abans. Avui tenim a la Laura, que ens ho pot explicar molt millor, i hi ha un concepte que ella introdueix que per mi és molt potent. Tu parlaves abans de que l'edat dels joves, a la seva incorporació a la feina, ha anat allargant-se. En el seu moment es va crear el concepte, aquella etapa que és l'adolescència. La Laura parla de la madurescència, que és aquesta etapa que ara tenim, que tenim un altre nivell d'activitat, un altre nivell de salut, un altre nivell un altre esperit que ens permet seguir treballant, seguir aportant valor. Per tant, allarguem l'edat de jubilació, primer per necessitat i segona perquè tenim un temps productiu i d'aportació de valor al mercat laboral altíssim que no es pot desprestigiar. Una altra cosa és que això, si d'alguna manera es pot llegir amb clau de que si no surten uns, no poden entrar uns altres, i que això entra en conflicte amb que llavors els joves no es poden insertar en el mercat laboral, podríem tenir un altre debat. Però per mi, indiscutiblement, la gent avui als 65 anys té un nivell d'activitat, de vida, de comportament, que no t'arregarà amb el de fa molts anys.
Està clar, Ignasi, que hem de seguir aprofitant aquest talent i aquesta experiència
totalment
al màxim possible, i s'ha de procurar la màxima diversitat en els equips. Si et sembla bé, anem a donar pas als nostres tertulians d'avui. Laura Rossillo, bon vespre, benvinguda. Laura Rossillo, recordem que és experta en edadisme, en madurescència, fundadora de Talento Coldis.
Bon vespre, bona tarda,
sí, bona tarda, el que vulgueu. Sí. També ens acompanya Manel Atzerías, president de l'Institut de Salut Mental de l'Advocacia. Bon vespre, Manel.
Hola, bon vespre, Mireia, moltes gràcies.
I Bet Borés, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge Espanya. Molt bon vespre, Bet.
Molt bon vespre, Mireia.
La primera pregunta, després hi entrarem, realment, amb el que ens ha estat comentant l'Ignasi Rafel, però la primera pregunta per als tres. Quina és la realitat? Amb què us trobeu? Laura, tu representaràs, doncs, a l'edadisme, les persones de la tercera edat. Quina és la realitat, Manel, que us trobeu, les persones amb alguna malaltia mental, les persones que es troben en aquesta situació? I, Bet, els autònoms. Comencem per la Laura Rossillo, si us sembla.
Bé, jo només vull fer una referència, una dada, que us explica la contradicció que estem vivint tan profunda. Efectivament, tothom diu que les persones grans han d'allargar la seva vida laboral perquè això sigui sostenible econòmicament. Bé, 2018, el 46% de tots els jubilats d'Espanya, el 46%, tenien menys de 65 anys.
Uau.
Vale? Notícia de fa 15 dies, la Telefònica prejubilarà a 3.000 persones de més de 53. Fa un mes, la Caixa jubilarà a 3.000 persones de més de 52. La contradicció està servida.
Sí,
efectivament. I aquest és el panorama. I per altra banda, a més, resulta que quan tu compleixes al voltant de 45 anys, les portes de l'empresa es tanquen. Estàs fora del mercat laboral i costa una barbaritat entrar en un procés de selecció, a no ser nivells molt, com bé saps, amb nivells molt, molt elevats dins de l'empresa. Però un nivell mitjà no hi ha manera.
Per tant, amb aquesta entrada en els 45 anys, amb aquesta contraposició que ens estem trobant, és quan s'obre la porta als nous autònoms, Bet Borés?
És clar que sí, exactament aquí m'estava portant la Laura, no? O sigui, d'una banda tenim els emprenedors que realment ho són perquè tenen una idea estrella i aquells emprenedors que ho són per necessitat. Quin és el gran hàndicap de l'emprenedor? És, primer, la falta de formació en emprenedoria, perquè estem veient, o sigui, l'Ignasi ens estava explicant quina és la tendència a futur, però, en canvi, malauradament, la universitat sempre va enrere, no? I la formació sempre va un pas enrere. Sí. I, per tant, ens estem trobant amb unes necessitats i una tendència social i de mercat que la formació no l'està cobrint. Per tant, ens trobem amb gent, amb grans idees, amb grans projectes, però que falta vertebrar tot allò amb coneixement i, per tant, a què porta tot això? A la soledat i a la frustració de l'emprenedor moltes vegades, no?
Però potser també a les escoles, Bet, seria bo que ensenyessin.
Exacte.
De la mateixa manera que seria molt bo que ensenyessin conceptes bàsics d'economia, conceptes bàsics de dret, doncs també ens haurien d'ensenyar conceptes bàsics per saber emprendre i fer les coses per nosaltres sols.
Absolutament, perquè estem parlant, a més, de que el futur de la feina, del treball, el futur professional està en el projecte. I el projecte, al final, està portat per un emprenedor. Cada projecte és un projecte d'emprenedoria. Per tant, s'ha acabat formar soldats, que estarà molt bé, perquè algunes personalitats encaixen molt millor dintre d'estructures, però aquelles personalitats que no poden portar endavant un projecte d'emprenedoria simplement per la falta de formació en emprenedoria i, en canvi, ens estem perdent de projectes fantàstics
i tant,
per no tenir els camins.
I tant. Manel Atzerías, president de l'Institut de Salut Mental de l'Advocacia. Amb quina realitat ens trobem?
En el sector legal sí que és cert que quan parlem de salut mental tinc l'oportunitat de reunir-me amb molts joves advocats i advocades i quan parlo amb ells en petit comitè i m'expliquen el seu dia a dia en l'exercici de la professió, em diuen que, clar, molts cops no poden verbalitzar ni tan sols que tenen episodis d'estrès o d'ansietat, perquè això els pot penalitzar després en les avaluacions que fan els despatxos, perquè hi ha, malauradament, aquest estigma, no?, sí, en salut mental.
Un estigma que cal que entre tots trenquem i superem.
Clar, perquè, a més, aquest estigma, o sigui, està basat en prejudicis i no està fonamentat en cap tipus d'evidència, però, malauradament, és el que n'hi ha, i sobretot sí, el sector legal, que és un sector molt tradicional, rígid, i on les aparences ho són tot.
Aleshores, quan una persona, un professional, es troba en aquestes situacions, Manel, ho ha d'amagar a l'empresa? O sigui, ja sabem que en teoria no s'hauria d'amagar, però aquesta és la realitat que es troba al sector de l'advocacia?
Precisament, i això ho he parlat en Headhunters, me'n recordo que fa un parell d'anys a la Fira d'Ocupació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que és on estic col·legiat com a no exercent, van assistir als grans despatxos i portaven els responsables de recursos humans. Aleshores, jo els hi vaig proposar, els hi vaig dir el següent. Imagineu-vos que en el procés de selecció, aquests processos de selecció tan sofisticats que ja sembla que per entrar en un servei d'intel·ligència ja només et farà falta pujar a la corda. Però la qüestió és, estàs passant tot el procés de selecció i en l'última fase, en la fase de l'entrevista, us dic que tinc un trastorn obsessiu compulsiu, perquè el tinc. Em contractaríeu sí o no? Clar, la reacció de recursos humans va ser, home, és que si ho dius, clar, jo em vaig quedar una mica sorprès, no? Bueno, sorprès en part sí i en part no, perquè al final el que m'estàs dient és que no em contractaries per aquesta circumstància, que molts cops les persones no saben ni el que és ni com afecta, però ja senzillament només dir la paraula trastorn automàticament ja et genera el rebuig.
Ignasi, tu comentaves a l'entrevista, tothom té talent. Lligant-ho amb el que està comentant en aquests moments el Manel, lligant-ho amb el que també comentava la companya Laura Rossillo.
Evidentment, però és que això no va en contra de que una persona que tingui talent i tingui després un trastorn del que sigui. Jo també, perdonaràs, desconec els efectes que pot tenir, per tant, no em puc pronunciar en aquest cas concret que deies, però em sona com si, no sé, en una entrevista algú digués que té trastorns, però, no sé, prenent lactosa i això li afectés a la seva feina. No sé, que realment sigui una persona que tingui que treballar en un sector alimentació en això. Clar, cada cosa ha d'afectar. Sí que és veritat que poden haver-hi aspectes que condicionin. Però això ja no només amb aquest tipus de trastorns. A veure, el que hem de tenir en compte que un procés de selecció és un procés, en el fons, d'elecció. I quan tu tens diverses opcions per escollir, normalment escolliràs aquella que et generi menys risc. Menys risc vol dir potser que aprendrà més ràpid, que serà més operatiu, que, no sé, que tindrà més èxit si és un comercial. Llavors, qualsevol aspecte, no aquest, jo et podria dir, si jo tinc que escollir una persona per una empresa que té la seu a Barcelona i tinc dos de Barcelona i un de Cervera, doncs probablement això condicionarà la decisió. I com afecta que sigui de Cervera el seu talent? Zero. Però tots sabem que una persona que té que conduir i desplaçar-se una hora cada dia per anar i per tornar, si en algun moment té una feina més a prop de casa, li passarà aquesta decisió. Per tant, si jo haig de decidir, probablement això em condicioni.
Bet, l'Ignasi ens estava parlant de capacitats, d'aptituds, dels coneixements i d'aquestes habilitats personals, on cada vegada les habilitats personals, les habilitats toves, estan prenent més rellevància.
Mira, jo ho havia apuntat precisament per tocar aquest tema, perquè precisament avui en dia les empreses, amb això que em sembla que estàveu parlant just abans de començar el programa, dels nous puestos de treball que estan sortint, que moltes vegades cada dia ens sorprenen i cada dia desconeixem, no? Veiem el nom de la posició i no sabem ni el que estan parlant. Per tant, això vol dir que moltes vegades les empreses cada vegada valoren... No és que valorin poc, sinó que tenen més en compte precisament les habilitats toves, perquè les habilitats dures és algo que la pròpia empresa irà afegint. El nou professional d'avui vol formació. El nou professional d'avui vol establir la seva pròpia trajectòria professional. Ara ja no tenim joves que arriben a les empreses i diuen què haig de fer. Arriben a l'empresa i et diuen, ara t'explicaré el que jo vull fer. Tu m'oferiràs o no m'oferiràs? M'ajudaràs o no m'ajudaràs?
Sí, en aquest sentit jo vull afegir-ho, això. Vull dir, estic absolutament d'acord. És més. Ara és la persona la que tria l'empresa. És la persona, i ho apuntaves, apuntaves que justament qualsevol candidat investiga a què es dedica aquesta empresa, investiga el clima laboral, investiga justament si és una empresa envellida, perquè estan encara més envellides les empreses que les persones, lògicament, i tria segons justament el desenvolupament professional que li proposarà aquesta empresa. Mireu, avui mateix s'ha obert una pàgina web que té molt d'èxit a tota Europa i a tota Amèrica, que es diu Glassdoor, que és el TripAdvisor de les empreses. O sigui...
Glassdoor.
Glassdoor, porta de vidre.
Sí, vale? Sí.
I que el que fa la gent és dir, des dels preus que paguen les empreses, tant de sous com de projecte, com quin ambient n'hi ha a la feina, qui és el jefe, si és bon jefe o no és bon jefe, és un TripAdvisor de les empreses. Vale? Això és la traducció exacta del que està passant al món laboral. La gent en aquest moment ja no ven el seu temps a canvi d'una nòmina.
Si la gent ja no ven el seu temps a canvi d'una nòmina. Completament un titular, Laura. O sigui, jo crec que és el titular gairebé de la setmana, podríem dir, a nivell laboral, amb tot el que està ben a nivell laboral. Per anar acabant l'àgora de l'entrevista, Manel, vols afegir alguna cosa?
Que el que deia la Bet és que és totalment cert, perquè sobretot en el sector legal ara nosaltres vam proposar quan es va celebrar el Congrés de l'Advocacia Catalana, que s'aprovés en la seva normativa que s'inclogués expressament que els propis col·legis de l'advocacia oferissin formació en intel·ligència emocional, no? Perquè moltes vegades les hard skills ja es presumeixen, no? Però les soft skills, que són igual, en la meva opinió, més importants... Això encara no hem arribat, encara no s'està treballant, i crec que és fonamental que els professionals del món del dret i també d'altres professions assoleixin unes bones competències en aquest àmbit.
Indubtablement, Manel, indubtablement. Doncs, acabada l'àgora de l'entrevista, hem parlat de treball, hem parlat d'ocupabilitat, i en aquesta desena temporada del Plusvàlua anem a donar pas a la nova secció econòmica, la secció que vam començar la setmana passada de la mà de la doctora Mari Carme Riera, professora investigadora de la Universitat de Barcelona.
Molt bon vespre. L'altre dia estàvem parlant del concepte de macro i microeconomia i ens vam quedar amb el concepte de microeconomia. Vam dir que micro és una paraula que procedeix del grec que vol dir petit. Macro era una paraula que també procedeix del grec i que vol dir macro. I ens vam quedar amb la definició de microeconomia. La microeconomia vam dir que és el que analitzava l'economia des de baix fins a dalt. I el que fa és analitzar com es genera el dia a dia de l'economia. És a dir, el que fa en concret és analitzar els tres grans mercats que formen l'economia, no en tenim més, que són el mercat de productes, el mercat de treball i el mercat de capitals. I el que fa és ocupar-se de com els diferents agents, els individus, les famílies, les empreses i l'Estat generen, prenen totes les decisions i quins són els diferents elements que influeixen en aquesta presa de decisions. És a dir, si la macroeconomia analitza la forma global com es comporta l'economia, la micro, el que fa és analitzar tots els petits detalls que van conformant o que acabaran conformant la macroeconomia. Aquí hem introduït un nou concepte, que és el de mercat. El concepte de mercat ve del llatí mercatus i mercari, que vol dir comprar. Tots coneixem també el, on sonarà el déu Mercuri. El déu Mercuri, pels grecs, pels romans, era el déu del comerç. Què és un mercat? El primer que ens pot venir al cap és el lloc on anem a comprar en el dia a dia, doncs les fruites, les verdures, tot el menjar. Però el mercat, a nivell econòmic, fa referència a dos aspectes. En primer lloc, fa referència al conjunt de transaccions, a l'intercanvi de béns i serveis entre els diferents agents, i també al mecanisme, a l'acord, per mitjà del qual els venedors, els compradors que es troben en aquest mercat poden intercanviar els productes. És a dir, no fa referència o no fa èmfasi en els guanys, en els beneficis, en els diners, sinó en els diferents mecanismes i en les transaccions que tenen lloc gràcies a la llei de l'oferta i de la demanda, que és la gran llei de l'economia. L'oferta és tot aquell conjunt de béns i de serveis que estan disposats a vendre diferents agents, cadascú en el seu mercat. Doncs la gent vendrà la seva feina en el mercat de treball, les empreses vendran els seus productes en el mercat de productes, i també la gent vendrà els diners en el mercat de capitals. L'oferta és allò que volem vendre. Què és la demanda? La demanda és allò que volem comprar, allò que estem disposats a adquirir mitjançant una sèrie de diners. I la demanda la farem també en els tres diferents mercats. Les empreses demandaran gent, demandaran treball en el mercat de treball, la gent demandarà productes en el mercat de productes i tant la gent com les empreses demandaran diners en el mercat de capitals. Perquè hi hagi un mercat, partim de la idea de que no estem en una economia centralitzada, que és aquella on l'Estat decideix tota l'assignació de tots els recursos, sinó que estem en una economia que se'n diu de mercat, que és aquella en la qual els tres agents, els tres grans agents, els individus, les empreses i l'Estat, el que fan és interrelacionar-se per assignar els recursos. Les decisions les pren sempre el sector privat, i l'Estat el que fa és bàsicament legislar, és a dir, establir el marc jurídic per tal de que totes les transaccions es puguin dur a terme d'una manera eficient. També pot comprar i vendre productes, però bàsicament la funció bàsica que té l'Estat, el govern, és mantenir aquest equilibri i intervenir quan hi hagi algun tipus de fallada de mercat, que ja en parlarem més endavant.
Moltes gràcies, doctora Riera, per les seves aportacions. Ens ha quedat molt clar com es genera el dia a dia de l'economia, els tres mercats, i que la macroeconomia és la forma global de com es comporta. Doncs ara donem la benvinguda a Mercè Regà després de la publicitat. A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, en cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Quant costen unes noves eleccions? Prop de 540 milions d'euros, sense comptar les subvencions als partits. El govern espanyol haurà d'aprovar una ampliació de crèdit per pagar les despeses. A les últimes quatre eleccions, des del 2015 al 2019, s'han gastat 540 milions d'euros. La ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, ha coincidit amb el coordinador federal d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, en què el sector financer ha de pagar més impostos pels seus beneficis i que això els obliga a pujar el tipus mínim efectiu d'aquestes entitats, tal com ja va anunciar el PSOE, a primers de setembre com a part de les seves 370 mesures. I a tot això que diu la banca, doncs, qüestiona el Banc Central Europeu i dubta que vagi a millorar l'economia, el sector financer descarta rotundament cobrar pels dipòsits. Les entitats demanen que es formi govern ràpid després de les eleccions. I a l'exterior, la Reserva Federal dels Estats Units torna a baixar el tipus d'interès pel temor a una recessió. El moviment ja ha rebut dures crítiques del president Donald Trump, partidari de rebaixes més agressives fins al 0% com a la zona euro. Més notícies econòmiques i socials. El personal de terra d'Iberia convoca 8 jornades més de vaga. Seran tots els dilluns, entre el 30 de setembre i el 18 de novembre, per protestar contra la decisió de l'empresa de suspendre les negociacions del conveni. A més, el personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat també està convocat a una vaga els propers dies 21, 22, 23 i 24 de setembre per reclamar la conversió fixos del voltant de 400 contractes temporals i noves contractacions. El diari The New York Times ha anunciat la suspensió de la seva edició en espanyol, un lloc autònom del rotatiu que proveïa al voltant de 10 articles diaris tan originals com traduïts de l'edició en anglès i que ha resultat no ser financerament reeixit. I avui també volem fer una crida a una escola de Garòs, de Quis en Fan, a la Vall d'Aran, recent remodelada i amb un projecte educatiu totalment innovador, respectant el ritme natural del nen, requereix de més alumnes per poder iniciar així el seu curs escolar. Per aquest motiu, animem doncs, a les famílies que tinguin la necessitat actualment o bé en un futur pròxim a apuntar els seus fills. Amb més nens podrien aconseguir mantenir l'escola oberta. I acabem amb una notícia, si més no curiosa. L'home més ric de la Xina, l'empresari Jack Ma, fundador d'Alibaba, ha decidit retirar-se i deixar la direcció d'una de les companyies més importants del món. Amb 55 anys es jubila i diu que es vol dedicar, a partir d'ara, a la filantròpia. Amb una trajectòria no exempta de pronunciaments polèmics, Jack Ma ha aixecat un gegant del comerç electrònic que actualment supera els 466.000 milions de dòlars a la borsa de Nova York.
Mercè Regà, moltes gràcies per l'actualitat econòmica i social de la setmana. Acabàvem aquestes notícies amb la notícia curiosa de Jack Ma, amb 55 anys. Es vol jubilar. Laura Rosillo.
Bueno, no exactament. El que vol és deixar de treballar, que és una altra cosa.
Que és diferent,
veritat? És diferent, perquè jo crec que estarà més actiu encara. És un senyor que jo us recomano que mireu tots els vídeos que té a YouTube, perquè jo crec que et donarà que parlar a partir d'ara molt més encara. Mm-hmm. Perquè és una persona molt activa, és una persona que veritablement està canviant el món. I aleshores el que abandona, diguem-ne, el model del treball tradicional de les 8 hores de treball diàries.
És un altre canvi.
Segurament abandona el seu model de 20 hores de treball diàries i passarà a 8 hores de treball.
Efectivament.
De totes maneres, com tu dius, qualsevol de nosaltres ens agradaria jubilar-nos com ell.
Bueno, està claríssim.
El personal de terra d'Iberia convoca 8 jornades més de vaga, totes en dilluns. Les persones que han de viatjar els dilluns, què han de fer, Bet Borés? Viatjar en diumenge, toquem el tema de la conciliació, que abans ens explicava Ignasi Rafel, o viatjar dimarts i potser no s'arriba?
Jo, aviam, és que a mi em sembla tan complicat que algun treballador pugui pensar que d'aquesta manera realment aconseguirà alguna cosa més que esfonsar la seva pròpia empresa, que ja... Jo he dit moltes vegades sobre aquest tema. Penso que la legislació s'hauria d'actualitzar i impedir que sempre que el mal que es provoca és més gran que el bé que es reclama, sigui il·legal, estigui prohibit.
Manel, tu que ets llicenciat en advocacia, però és un dret. És un dret fonamental defensat per la pròpia Constitució espanyola, el dret de vaga.
Sí, però al final és pagueu justos per pecadors, no? I, clar, al final cal entendre que d'una banda estan els drets dels treballadors d'Iberia, però d'altra banda també hi ha moltíssimes persones que queden afectades per aquesta presa de decisió. Sempre és el conflicte etern i que s'ha d'intentar buscar, bé, alguna fórmula que minimitzi aquest impacte negatiu que té aquesta decisió.
A veure, jo estic totalment d'acord amb el Manel, vull dir que hi ha drets, el que passa que hi ha moments en què els drets entren en conflicte amb els drets d'altres persones, el dret a treballar, els costos que això genera, i ho podem elevar tant com vulguem, perquè, esclar, les vagues aquestes mai es fan en dies normals, es fan en ponts, es fan en vacances, on afecta molta gent, i anem amb compte perquè no només afecta la gent que treballa, sinó que té un impacte en molta gent que ve de fora. Això afecta doncs, a Barcelona, Catalunya, Espanya com a destí turístic, això afecta el consum, afecta a les inversions, i no se'n donen compte del mal que estan a fent, i com deia la Bet, acció i resposta ha de ser...
Mercè Regà ens portava una crida, una ajuda que ens han demanat des de Garòs, des de la Vall d'Aran, uns oients d'aquest programa. Es troben tota una sèrie de famílies amb una situació complicada. Pensem que a la Vall d'Aran no hi ha escoles, no hi ha centres per a la petita infància a tots els pobles, ni molt menys, i s'estan trobant que han d'anar molt lluny de casa seva, amb unes condicions climàtiques que a vegades no són les més adients. Una d'aquestes escoles, concretament és una ludoteca anomenada Kids and Fun, a Garòs, com us comentava, es troba en una situació molt crítica i estan demanant ajuda a veure si des d'aquest programa, des de tots els programes on puguem donar un cop de mà, doncs si algú sap alguna manera, algun tipus d'ajuda, ja sigui econòmica, ja sigui doncs, de coneixences de la zona, perquè puguin portar cap allà els seus fills. Tots els pares i mares, totes les famílies que porten allà els seus fills n'estan molt i molt contents. Doncs són ells, precisament, qui estan fent aquesta crida i aquesta demanda.
Si bé, si ara mateix debatíem i parlàvem del dret fonamental a la vaga, el dret fonamental a l'educació hauria de tenir el mateix nivell d'esforç per part no només de la societat, sinó sobretot de l'Estat.
Sí.
Per tant, per mi és inqüestionable que encara que sigui un nen, l'educació és un dret fonamental. Irrenunciable.
I aquests pares no deixen els nanos perquè vulguin, sinó perquè precisament van a treballar.
Mm-hmm. Sí. Sí, sí, és clar, això. Ens trobem tots els que hem sigut pares, no? Com concilies això, ja no només si tens una escola a Garòs, sinó quan hi ha vacances dels nanos i tu tens que treballar. A veure, el sistema educatiu, i no sé si és una escola concertada, m'imagino que sí, perquè deu tenir un nivell de subvenció.
Recordem que tot el que és petita infància, només hi ha dues possibilitats, pública i privada. No existeix la concertada. És un tema amb el que des de la política s'hauria de fer alguna cosa i reclamem des de fa molts anys.
Doncs aquesta seria una possible solució, perquè llavors et permet tenir amb menys alumnes doncs, donar viabilitat a escoles doncs, que amb grups més petits, com deu ser aquest cas, puguin tirar endavant.
Ara anem a començar una altra nova secció d'aquesta desena temporada, que és l'agenda. Avui ve de la mà de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Núria Flaquer, diputada de l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Quines novetats ens portes? Quina agenda ens porteu des del col·legi?
Hola. El fet més important que tenim ara al col·legi de l'àmbit de la Comissió de Mediació és la celebració del proper Congrés de Mediació que celebren els dies 26 i 27 de setembre a la seu del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. En aquest congrés animo a que hi participin tant mediadors, que ja tenen per tant el títol de mediador, com aquells advocats o altres persones que puguin tenir interès en la mediació i sobretot insisteixo en els meus companys advocats. Per tant,
és pròpiament per la gent del sector.
En principi sí, tot i que com que aquest congrés dona punts respecte a la formació bianual que és obligatori pels mediadors, sí. També s'hi poden apuntar aquelles persones que tenen el títol de mediadors perquè això els hi comptarà com a formació, encara que no siguin d'advocats o llicenciats en dret.
Només sent mediadors, bueno, només que ja és molt, doncs els ajuda amb aquesta formació bianual.
Bianual, que és obligatòria complir un determinat número d'hores per poder mantenir la condició de mediador.
Perfecte. Ens comentaves, el dia 26 i 27 De setembre?
De setembre.
O sigui, ja.
La setmana vinent.
La setmana vinent, passant la Mercè. Quin horari? En quin horari ho trobem?
En principi comencen a les taules a les 9:30 del matí. És matí i tarda de dijous, amb una aturada al migdia per dinar, i també el matí del divendres, que acaba, finalitza el migdia.
Molt bé. I què hi ha de novedors en aquest congrés? Perquè realment, des del col·legi, no pareu.
Exacte. La nostra degana, de fet, és mediadora i per això estem intentant donar l'impuls que es mereix a la mediació. Respecte a aquest congrés, dic com a data més rellevant que pivota principalment sobre l'avantprojecte de llei que s'ha fet ara, tot i que, bueno, donades les circumstàncies polítiques actuals, es troba ara amb un impàs, però que esperem que tiri endavant. Aleshores, tenim una taula dedicada a aquest avantprojecte de llei, en el que també volem destacar que el propi Col·legi d'Advocacia de Barcelona ha fet algunes esmenes per tal de millorar-la i donar-li un major impuls. Després també tenim altres taules que són de vertent més pràctica i perquè es vegin sobretot les matèries on, altres matèries on pot ser aplicada la mediació, que fins ara té molta tendència a l'àmbit de família, sí, o en àmbits així, diguem, més a dret privat, i volem fer-ho més extensiu a l'àmbit empresarial o fins i tot en la via administrativa.
Maria Eugènia Pons de Gironella, una de les tertulianes d'aquest programa i consellera del programa Plusvàlua Dones, mediadora, realment un nom referent a la mediació aquí a casa nostra, ens comentava que un pas molt important en el món de la mediació i per tota la societat en general seria que la mediació també entrés en el món de l'educació, a les escoles, la figura del mediador escolar.
Correcte, essencial. El problema, un dels principals problemes que tenim, perquè la mediació encara no s'ha implantat del tot com a mètode alternatiu de resolució de conflictes, és perquè no tenim una cultura social de mediació. La gent, des de ben petits, fins ara la nostra idea era purament de gestionar el conflicte a través dels jutjats. Aleshores, molt important per part de les administracions públiques que s'inverteixi en l'educació, en establir sistemes que els nanos, des de ben petits, ja tinguin la mediació com un sistema. De fet, em consta que a molts centres escolars ja es fan. En el mateix institut que va el meu fill gran, per exemple, ja hi ha una comissió de mediació i em consta que s'està treballant amb el tema, tot i que jo entenc que falta encara una mica per crear aquesta base a partir de la qual ja tothom pugi amb aquest concepte.
Sí, una base des de la primera infància o la segona, des del que és ja l'educació obligatòria.
Correcte.
On intervinguin el propi alumnat, que no sigui la mediació des dels professors, sinó des del propi alumnat.
Exacte, perquè de fet la mediació es caracteritza com per empoderar les parts, perquè ells mateixos siguin capaços de trobar punts en comú, punts en compte i trobar la solució òptima als seus problemes amb l'ajuda, evidentment, d'una persona que els dirigeixi.
Núria Flaquer, avui tenim aquí a la taula Manel Atzarías, que és el president de l'Institut de Salut Mental de l'Advocacia. Manel, assistiràs en aquest congrés fantàstic que celebrarà la setmana vinent? El dia 26 i 27, dijous i divendres?
Clar, sí, però ho tindré difícil també perquè he de ser a Madrid. Per tant, no. Us acompanyaré des de la distància, companys i companyes, però de ben segur que sortirà molt bé perquè la Maria Eugènia està fent... Bueno, la Maria Eugènia
i tot l'equip.
Vosaltres, tot l'equip, esteu fent una gran feina.
Moltes gràcies.
Doncs el mes vinent ens tornem a trobar perquè la Núria Flaquer i diferents membres de l'equip del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona vindran un cop al mes a presentar-nos l'agenda, perquè realment amb tots els canvis que vau fer fa 2 anys amb l'entrada de Maria Eugènia Gay com a degana, és un no parar.
Sí.
O sigui, teniu l'agenda molt farcida. Avui ens heu presentat una activitat, aquest congrés de mediació, tan sumament important, però realment és que esteu fent cada setmana moltíssimes activitats, moltes d'elles obertes al públic, no de cara només al que són els advocats.
Sí, correcte. Bueno, la degana és una persona especialment activa i sí, el cert és que s'han creat molts congressos que fins ara no es feien, i molta formació, no només per advocats, sinó també es fan conferències d'interès social. Jo en concret, per exemple, que també sóc la diputada responsable de la Comissió de Drets de les Persones amb Discapacitat, doncs sovint fem conferències en les que convidem entitats especialment vinculades, etc. Vull dir que sí, és cert que també hi ha conferències d'interès, diguem-ne, que transcendeixen els advocats.
Doncs fins aquí el Plusvàlua d'avui. Us esperem dijous vinent a les 8 del vespre. Moltes gràcies, Manel Atzerías, Laura Rosillo, Bet Borés, Ignasi Rafel i Núria Flaquer. Us anirem veient al llarg d'aquesta desena temporada, veritat?
Efectivament, compteu amb nosaltres, sí.
Convida segur.
Doncs ja saps que sí, Ignasi, perquè portem col·laborant, com dèiem, 7 o 8 anys. Feliç setmana i salutacions per tots i per totes, de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.